Bon dia, són les 8.
Bon dia per notar que la tramuntana començarà a afluixar.
Què tal, com esteu? És dijous 29 de febrer de l'any 2024. Són les 8 del matí. Comencem el supermatí per repassar tota l'actualitat de casa nostra. Avui tindrem diversos temes, entre ells la inversió que farà la Generalitat de Catalunya a la nostra comarca, també les reivindicacions dels pagesos gironins, o bé que l'Ajuntament de Palamós i la Companyia d'Aigües del municipi impulsen un nou fons d'ajuda pel pagament del deute de consum d'aigua. Sobre l'aigua, també repassarem quina ha estat la prohibició que ha fet l'Ajuntament de Palafrugell en el cas de la suspensió de la construcció de noves piscines, o bé, també, quina és la campanya per la sequera que ha engegat recentment. I també parlarem del Saló dels Oficis, que ahir ho podíem sentir al supermatí, i avui doncs també en repassarem què és el que tindrem tant avui com demà a la Vila de Palafrugell. Tot plegat en aquest matí, moment de saludar, com sempre, l'equip que farà possible el programa. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
En aquest cas, en Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
I la Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot plegat, doncs, com dèiem, aquí, al Supermatí, a l'espai informatiu del Baix Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I dit tot això, comencem ja el repàs dels titulars. La Generalitat invertirà pràcticament 16 milions d'euros al Baix Empordà aquest 2024.
Entre les inversions destacades a la comarca hi ha la nova construcció de l'escola Fanals d'Aro, també la construcció de l'escola Vall d'Obrega o la subvenció a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destinada al Museu Thyssen.
Els pagesos gironins converteixen la protesta del tall de l'AP7 i la Nacional 2 a punt 2 en indefinida.
Ho serà, asseguren, fins que no hi hagi moviments o les coses clares per part de la Conselleria d'Acció Climàtica, amb qui aquest dimecres han mantingut contactes sense èxit. El portaveu de la plataforma Revolta Pagesa, Martí Planes, diu que el que els han ofert és una broma i s'uneixen a les reivindicacions que ha fet el col·lectiu a nivell nacional. El canvi de nom a la conselleria i la dimissió o cessament del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, i del seu número 2, Jordi Molist.
Protecció Civil tanca el Bancat després d'un episodi que ha deixat grans ratxes de vent, Paula.
Els bombers han rebut des de la 1 de la matinada i fins a les 7 de la tarda d'aquest dimecres 59 avisos relacionats amb l'episodi de vent. La majoria s'han concentrat a les comarques gironines, d'on han sortit 52. Els avisos han estat majoritàriament a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i el Pla de l'Estany. Principalment s'han reiterat arbres caiguts, cablejat i elements inestables en edificis.
I Paula Camps, l'Ajuntament de Palamós i la Companyia d'Aigües del municipi impulsen un nou fons d'ajuda pel pagament del deute del consum d'aigua.
Aquest suport està dirigit a persones amb greus dificultats econòmiques, facilitant així el dret d'accés a l'aigua potable a les persones més desfavorides.
I Palafrugell comença una campanya informativa sobre l'estalvi d'aigua, Dani.
L'objectiu és conscienciar i sensibilitzar la ciutadania que cal prendre mesures als habitatges. La campanya inclou publicacions a les xarxes socials amb missatges com el tancament de les aixetes, la recollida d'aigua de la dutxa o l'ompliment total de les rentadores.
De fet, també sobre l'aigua, en aquest cas la suspensió, també hi ha la suspensió de construcció de noves piscines a Palafrugell i que entrarà en vigor a principis del mes de maig, si es confirmen els terminis.
És el termini que preveu l'Ajuntament de Palafrugell després d'aprovar-la per urgència al ple municipal del febrer. I va votar a favor l'equip de govern, Esquerra, Palafrugell i en Comú Podem, Junts s'hi va abstenir, Vox va votar en contra. El govern justifica la suspensió d'un any, prorrogable un any més, per motius urbanístics.
I la Fundació Jordi Comas organitza avui, dijous, una jornada per captar talent en el sector turístic, Maria.
La tercera edició del Tourist Talent Management vol contribuir a consolidar un pacte per promoure el talent en el sector turístic a Catalunya i acabar sent un referent per a altres destinacions turístiques.
I després també us hem d'explicar que en uns minuts arrencarà el Saló dels Oficis a Palafrugell, de fet, a partir de les 9.
Entre avui i divendres hi passaran els alumnes de quart d'ESO i batxillerat i també centres formatius i trobaran una orientació formativa, un tastet de les 21 famílies professionals i xerrades. Les mostres es faran a la Bòbila i a diferents sales de la seu de l'IPEP al carrer Tarongeta.
Tot això és el que tindrem avui, que us explicarem al Supermatí. Ara són les 8 i 5 minuts. I tot plegat, també ara hem de fer una mirada en el que passa fora de les nostres fronteres. Anirem també a repassar l'actualitat de casa nostra. Us expliquem que la Universitat de Girona ha anunciat que obre un expedient per estudiar el cas d'un possible assetjament sexual per part d'un professor a un alumne de màster. A través d'un comunicat, la Universitat de Girona ha explicat que l'equip de direcció va començar a treballar en el cas des del mateix moment en què ho van conèixer. En aquest sentit, l'escrit especifica el compromís ferm que té la universitat per erradicar qualsevol comportament masclista i per això avisa que utilitzarà tots els mecanismes disponibles al seu abast. A més, afirmen que des de la unitat d'igualtat hi ha el compromís d'atendre i acompanyar les víctimes. La pagesia avui tindrà, a partir de les 11, una reunió amb el conseller David Mascort. Es reunirà el conseller amb representants de la plataforma pagesa i de les organitzacions agràries que participen a la taula agrària. Això després de més de 2 dies de noves protestes de la pagesia catalana, que continua tallant les principals carreteres del país per fer sentir la seva veu. Destaquen precisament especialment els bloquejos en alguns trams de les comarques de Ponent i també l'Alt Empordà. Els pagesos i ramaders gironins tallen l'AP7, on s'enllaça amb la Nacional 2 a l'altura de Puntós, i precisament han decidit allargar el tall de manera indefinida. Per tant, també després us ho explicarem aquí al Supermatí amb més detall. També avui diverses notícies fan referència a l'aigua, però és que l'any que ve s'apujarà el rebut de l'aigua. Tot plegat s'hi tira endavant la llei d'acompanyament dels pressupostos. El text en recull canvis en el cànon d'aigua, un dels elements que conformen la factura que rebem a casa. Aquesta part del rebut es reestructura amb finalitats ecològiques i s'encariria entre un 20 i un 40%. En el cas dels usuaris domèstics, els habitatges amb menys consum podrien pagar 1 euro mensual més. Els que gasten més aigua notarien increments de fins a més de 4 euros al mes i també pagarien més els que ara els habitatges buits. Tot plegat, doncs, és una de les notícies que també hem conegut recentment i, precisament, parlant dels pressupostos, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat aquest dimecres els pressupostos del 2024. Tot plegat, després que el dimarts arribés un acord entre el govern i el PSC i a l'espera d'aconseguir la confiança dels comuns que condicionen el seu suport a la retirada del projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona. Aragonès ha defensat que el pressupost del 2024 no posa ni un euro, ni una mesura, ni incorpora cap acord relatiu al projecte del Hard Rock i ha opinat que un pressupost no hauria de sacrificar-se per altres debats legítims, però que no hi guarden cap relació. Fons dels comuns mantenen que només donaran un sí als pressupostos si el govern es compromet a no aprovar el pla director urbanístic del projecte de Hard Rock, una tramitació que depèn de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona i que els comuns situen en el terreny polític. Tot plegat, doncs, una de les titulars que us destaquem també en el dia d'avui, i ara és moment de fer també un repàs a la previsió meteorològica. Saludem, com sempre, Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Tot plegat ara mateix, si ens fixem a les dades meteorològiques, tenim una temperatura de 13 graus, en aquest cas a Palamós, també a Begur. Si ens fixem en el temps, doncs també tenim unes temperatures fredes i en el cas de Palafrugell, els termòmetres marquen 8 graus. Què és el que tindrem? Ahir precisament vam tenir un dia molt ventós. Avui continuarà la tramuntana?
Avui el vent de tramuntana i la mala mar que ha afectat a la comarca aquests 2 darrers dies notarem que afluixarà la seva força. I afluixant el vent del nord tindrem 2 efectes clars a les temperatures. Les temperatures mínimes a les zones més arrecerades del vent baixaran clarament situant-se a valors propers als 2 graus. Pel que fa a les temperatures màximes passarà l'efecte contrari i podran pujar. Se situaran properes als 19 graus, augmentant clarament la sensació de confortabilitat ambiental. Tot això amb un dia que a la comarca esperem que sigui molt més estable i assolellat que les últimes jornades. La mica de vent de tramuntana residual que encara bufarà encara tindrà efectes sobre el nivell d'avís de l'estat de la mar que emet el Servei Meteorològic de Catalunya i que adverteix, amb probabilitat baixa, d'onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada ocasionant maregassa i mar de fons de component nord-est. I de cara a la tarda el cel s'ennuvolarà lleugerament coincidint amb el pas d'una petita línia d'inestabilitat que no deixarà gaires conseqüències.
I avui el comentari d'opinió ens el porta Josep Taverner.
Ui, ui, ui. Amb aquesta expressió començava una sèrie d'entrevistes a Ràdio Capital a 6 personatges empordanesos com tal Virgili o l'esperit de l'Empordà feia tornar del més enllà. Una sèrie que tots desitgem que tinguin continuïtat en el temps. Aquests 6 programes han estat seleccionats per un reconeixement als Premis Rahola de la Comunicació Local. El jurat dels Premis ha valorat que el projecte recupera uns personatges referents i populars de la nostra terra i que té un gran plantejament de guió, un gran treball de locució i un gran treball sonor al darrere. Aquest dijous 29 de febrer, a les 8 del vespre, a l'Auditori de Girona, es faran públics els noms dels projectes guanyadors. Fa un parell de setmanes, el 16 de febrer, que a la Pruna de Pals, en el cicle de xerrades organitzades per l'Associació Cultural de Pals, es va poder escoltar la ficció sonora dedicada a Pere Coll i Rigau, amb Pere de l'Arròs. A la presentació hi van ser el guionista i escriptor en Adrià Pujol i el creador del projecte en Miquel 40. Un centenar de palsencs van quedar atrapats en l'escolta de la ficció original de Ràdio Capital i encara més sorpresos per l'àudio que un familiar va aconseguir de l'autèntic Pere Coll i Rigau, que està enterrat al cementiri de Montjuïc i no el de Pals. Amb sornegueria empordanesa, amb l'humor més fi i contestant diferents moments de la primera gravació, vam escoltar tot estorats l'esperit d'en Pere de l'Arròs. Un esperit que es lamentava que si no plou aviat no es podrà sembrar l'arròs aquest any, pel que fa a la meva persona, de qui sorprenentment en sabia moltes coses, fins i tot em va felicitar pels 50 anys de la meva ordenació sacerdotal, va deixar anar un vers que us transcric adreçat a tots els agnòstics. Si el cel vos anar per l'església has de passar. Tots els conflictes que hi ha, que hi sol haver entre els pobles més propers, va recordar que ell no tenia cap res en contra dels bacanars de Begur, que fins i tot estava casat amb una begurenca. Entre un esperit i l'altre hi havia opinions diverses. Els que eren presents a Calaprona vam tornar a casa després d'una copa de vi de les vinyes del Mageli pensant en qui tenia raó. Potser un i altre. Però allò que podia haver estat un conflicte es va resoldre des de la capacitat de la intel·ligència i el bon fer empordanès amb un fort aplaudiment de tota la sala. I fins i tot amb la sessió del segon àudio per ser emès per Ràdio Capital. Ja sols falta que aquest dijous tingui el Premi Rahola de la Comunicació Local.
3 minuts, un quart de nou, esteu escoltant el Supermatí, en aquest cas a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. El projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2024 preveu una inversió de pràcticament 16 milions d'euros. Serà a la demarcació, en aquest cas de Girona, les inversions suposaran uns més milions d'euros que respecte a l'any passat, que és el que en sabem de les inversions que tenen previstes pel que fa a la Generalitat, Maria.
Doncs tot i que la comarca no és la que rep més inversió per habitant de la vegueria de Girona, hi ha diversos projectes importants. Cal destacar la nova construcció de l'escola Fanals d'Aro, amb una línia que comptarà amb una inversió de 742.000 euros. Parlant d'educació, també podem trobar la nova construcció de l'escola Vall-llobrega, amb 6 unitats, que comptarà amb una inversió de 663.556 euros. Les inversions al Baix Empordà també se centraran en l'àmbit cultural amb la museïtzació de l'Espai i Illes Medes del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, amb una previsió de 525.848 euros. I la subvenció en l'àmbit de patrimoni cultural a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Museu Carmen Thyssen, que comptarà amb una inversió de 700.000 euros. Una altra de les inversions destacades és la substitució que es farà a la coberta del magatzem Pedrera Palamós, que comptarà amb un pressupost també de 700.000 euros. Cal apuntar també la millora que es vol dur a terme en el transport públic interurbà d'autobús, reforçant les línies de Palafrugell-Girona, Sant Feliu de Guíxols-Girona, entre altres línies de la Vegueria. A més, a la comarca es farà una conservació de les carreteres que compta amb un pressupost de 3,1 milions d'euros i d'aquests 2,6 es destinaran a la millora de la C66.
I quina és la situació a les comarques gironines?
Doncs dels 178,6 milions d'euros d'inversió, que suposa un 14,1% més que l'any passat, es destinaran a quatre grans eixos: la salut, el medi ambient, la mobilitat i la recerca. En l'àmbit de la salut, els pressupostos inclouen una inversió global de 24 milions, dels quals 10,2 es destinen a l'actual i al futur Trueta. D'aquests, 8,2 milions d'euros són per obres de millora i ampliació i els dos restants permetran redactar el projecte del nou hospital, una de les peces clau del futur campus de salut. En paral·lel, també s'inverteixen 4,3 milions d'euros a l'Hospital de Blanes, 1,3 per l'ampliació del cap de l'Escala i 2,1 i 1,7 respectivament per als nous caps d'Olot i Hostalric. Pel que fa al transport, els comptes per al 2024 hi destinen 57,8 milions d'euros arreu de les comarques gironines, una inversió que creix 3,2 milions en comparació amb l'any passat. A banda, els comptes també destinen 49,2 milions d'euros en inversions a carreteres. Aquí en destaquen els 4,8 milions per la variant d'Olot, un projecte que mobilitzarà 132,5 milions fins al 2027, o les actuacions de millora de la C66, que compten amb 2,7 milions. Pel que fa a les actuacions mediambientals, el pressupost de la Generalitat hi destina 23,5 milions d'euros. Són 11,5 més que l'any passat i el gran gruix se l'emportarà al futur centre de tractament de residus de Camp Durà. En concret, per aquest 2024 s'invertiran 15 milions d'euros. També cal parlar de l'increment del 50,8% dels fons de cooperació local, que representen més de 26 milions d'euros pels ajuntaments gironins.
Els pagesos gironins converteixen la protesta del tall de l'AP7 i la Nacional 2.2 en indefinida. Us avançàvem fa una estona i ara la Maria ens has d'explicar per què asseguren que fins que no hi hagi moviments o les coses clares per part de la Conselleria d'Acció Climàtica, amb qui aquest dimecres han mantingut contactes sense èxit, mantindran, doncs, com dèiem, aquesta protesta indefinida, no?
El portaveu de la plataforma Revolta Pagesa, Martí Planes, diu que el que els han ofert és una broma i s'uneixen a les reivindicacions que ha fet el col·lectiu a nivell nacional. El canvi de nom a la conselleria i la dimissió o cessament del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, i del seu número 2, Jordi Molís.
Doncs demanem, com hem de demanar fins ara, la dimissió, dimissió o cessament de Samuel Reyes i el seu segon, el senyor Molís, i el canvi de nom del Departament d'Acció Climàtica, doncs, que es torni a dir d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, com s'ha dit fins ara, fins que Esquerra Republicana ho va canviar.
El tall a l'N11 i a l'AP7.2 va començar dimarts cap a 12:45 de la matinada i es mantindrà fins que no s'atenguin les demandes dels pagesos. El sector demanava aquest dimecres al matí una reunió urgent amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que no va acudir a la trobada de dimarts, però tampoc s'ha produït. Després d'una trobada amb agricultors de la Catalunya Nord i Occitània, on s'ha llegit un manifest conjunt, i de dinar, els congregats han decidit que la protesta es mantindrà de forma indefinida. Volen que s'atenguin les demandes que fa el col·lectiu i fins que això no passi, no es mouran.
Sí, hem decidit allargar la mobilització. No tenim data límit, és indefinida, fins que rebem notícies o hi hagi moviments o hi hagi coses clares de part del departament.
Per mantenir el bloqueig, ja han anunciat que faran torns i s'organitzaran.
I canviem de qüestió. Protecció Civil tanca el Vencat després d'un episodi que ha deixat grans ratxes de vent. Els avisos han estat majoritàriament a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i el Pla de l'Estany. Principalment s'han hagut de retirar arbres caiguts, cablejats i també elements inestables dels diversos edificis. Ens ho explica la Paula Camps.
Els bombers han rebut des de la 1 de la matinada i fins a les 7 de la tarda d'aquest dimecres 59 avisos relacionats amb l'episodi de vent. La majoria s'han concentrat a les comarques gironines, d'on n'han sortit 52. A Begur, per exemple, hi ha hagut diverses afectacions al camí de Dona al port d'Espí. Sarriera, que s'ha hagut d'acabar tallant per la caiguda d'un pi. El consistori encara està treballant en les tasques de retirada i neteja de la zona per obrir de nou el pas. Cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya va activar aquest dimarts l'avís per situació meteorològica de perill per vent i per l'estat de la mar en diverses comarques del nord de Catalunya, entre elles el Baix Empordà. El telèfon d'emergència 112 ha rebut un centenar de trucades. Per comarques, Baix Empordà un 36%, a l'Empordà un 14% i Gironès un 10% són les que s'han generat més.
L'Ajuntament de Palamós i la Companyia d'Aigües del municipi impulsen un nou fons d'ajuda pel pagament del deute del consum d'aigua. Aquest suport està dirigit a persones amb greus dificultats econòmiques i facilita així el decret d'accés a l'aigua potable a les persones més desfavorides. El fons de solidaritat establert per l'any 2024 és un total de 15.000 euros que aporta CAPSA a fons perdut amb l'objectiu de concedir ajuts socials puntuals consistents a l'exempció del deute corresponent a factures d'aigua. Aquest fons de solidaritat comportarà l'exempció del pagament del deute corresponent al consum i també inclou impostos i tributs a aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. L'ajuda es farà a partir del lliurament d'un document expedit pels serveis socials de l'Ajuntament on s'acrediti una situació econòmica que justifiqui l'atorgament en els terminis previstos a la llei i de mesures urgents d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa sobre la situació de risc d'exclusió residencial. I precisament parlant d'aigua, Palafrugell ha començat una campanya informativa sobre l'estalvi d'aigua. L'objectiu és conscienciar i sensibilitzar la ciutadania que cal prendre mesures als habitatges. La campanya inclou publicacions a les xarxes socials amb missatges com el tancament de les aixetes, la recollida d'aigua de la dutxa o l'ompliment total de les rentadores, Dani Cortés.
També inclou dutxar-se en comptes de banyar-se per gastar uns 250 litres menys, la reducció de la càrrega de les cisternes del vàter per estalviar uns 3 litres, no fer servir el vàter com a paperera i la reparació de les fuites d'aigua. Per exemple, una aixeta que goteja pot perdre fins a 1.000 litres al mes. A més, s'han repartit 3.500 fulletons de la campanya L'aigua no cau del cel, que ha impulsat la Generalitat. També s'ha editat en castellà, anglès i francès. Palafrugell i altres municipis del Baix Empordà van entrar en la primera fase de l'estat d'emergència el 2 de febrer. Des de llavors s'han aplicat mesures d'estalvi d'aigua a les instal·lacions municipals. A més, en cas de detectar una fuita d'aigua al carrer, es pot avisar al 972 30 30 66 o a l'aplicació Palafrugell al mòbil.
La suspensió de la construcció de noves piscines entrarà en vigor a partir del mes de maig. És el termini que preveu l'Ajuntament de Palafrugell després d'aprovar-la per urgència al ple municipal del febrer. Hi va votar a favor l'equip de govern, Esquerra Republicana i Palafrugell en Comú Podem. Junts s'hi va abstenir i Vox s'hi va votar en contra. El govern justifica la suspensió d'un any prorrogable a un mes per motius urbanístics.
El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, explica que estudiaran quins criteris han de complir les futures piscines per ser més sostenibles. Per exemple, que pugui incloure mesures per recollir l'aigua de la pluja. A més, la suspensió permetrà estalviar aigua en època de sequera. Han detectat l'ompliment de 12 piscines d'una quarantena que van permetre els últims 3 trimestres del 2023.
Eren aquestes 42 llicències i 3 pròrrogues i s'han fet 12 expedients. Ara n'hem fet 11 perquè un el havíem fet en el principi d'estiu. És a dir, per tant, per això sortia la notícia dels 12 expedients.
Rangel recorda que està prohibit omplir i reomplir les piscines, excepte amb aigua de mar i desconnectades de la xarxa de sanejament, i que el decret de sequera és clar. L'alcalde Juli Fernández explica que permetrà adaptar-se a episodis de sequera i no preveu que afecti el sector turístic.
Les 8 i 23 minuts, la Fundació Jordi Comas organitza avui una jornada per captar talent en el sector turístic, Maria.
La tercera edició del Tourist Talent Management vol contribuir a consolidar un pacte per promoure el talent en el sector turístic a Catalunya i acabar sent un referent per a altres destinacions turístiques. Cal apuntar que aquesta tercera edició aterra a Girona després d'haver-se celebrat a Barcelona i Lloret de Mar i l'organitza la Fundació Jordi Comas Matamala de manera conjunta amb CETT Fundació i la Fundació Climent Guitart. La Fundació Jordi Comas Matamala ha decidit que la Facultat de Dret de la Universitat de Girona sigui la seu d'enguany i la jornada se celebrarà sota el títol Satisfacció i motivació en el món laboral, experiències i estratègies en el sector del turisme i l'hostaleria. El Tourist Talent Management, que moderarà Jordi Grau, periodista i president de la Junta de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, té com a objectiu facilitar un espai d'aprenentatge i de col·laboració per a professionals i estudiants de turisme i hostaleria per explorar, debatre i aplicar estratègies motivadores per fer atractius treballar en aquest sector, fonamental per a l'economia del nostre país. La jornada està enfocada a comprendre les bases fonamentals del benestar laboral, abordar reptes específics en la seva implementació, compartir innovacions d'èxit i posar l'accent en els desafiaments i requeriments presents i de futur, tot plegat amb l'objectiu de fidelitzar el talent.
Aquest dijous al matí comença a Palafrugell la segona edició del Saló dels Oficis i les Professions del Baix Empordà. Serà una finestra per als joves a l'oferta laboral i formativa de la comarca perquè tinguin més eines per decidir el seu futur després dels estudis que estiguin fent en aquests moments. El regidor de Promoció Econòmica, Marc Piferrer, explica que s'hi exposaran camins professionals i formatius.
Piferrer explicava al Supermatí que entre avui i divendres hi passaran els alumnes de quart d'ESO, batxillerat i centres formatius. Hi trobaran orientació formativa, un tastet de les 21 famílies professionals i xerrades. Les mostres es fan a la Bòbila i a diferents sales de la seu de l'IPEP, al carrer Tarongeta.
Hi haurà 8 xerrades de tallers simultanis referents als oficis i professionals. Des del primer dia, les xerrades es distribuïn en 3 espais diferents, a la Bòbila i en diferents llocs de l'IPEP. Per exemple, una de les xerrades que es farà, que serà la primera, serà i després de l'ESO què, no? Mm-hmm. Una conferència a càrrec de la senyora Belén Onieva, on ens explicaran quines sortides hi ha quan les estudiants acaben l'ESO.
Altres xerrades serviran per orientar-se sobre el futur després dels estudis postobligatoris, les sortides de les diferents FP o l'emprenedoria. A més, es posarà pes en els sectors com la gastronomia, l'art, la mecànica, la informàtica, entre molts altres. A més, a la Bòbila hi haurà estands de cicles formatius que oferiran diversos tallers. També hi seran presents les entitats que gestionen certificats professionals, les administracions locals i la Cambra de Comerç de Palamós.
Gràcies, Dani Cortés. També gràcies a la Paula Camps i a la Maria Alzina per el repàs informatiu de tot el que passa al Baix Empordà. Fem una pausa musical i arribem ja a 8:45 del matí, moment en què precisament també tindrem l'entrevista del dia d'avui, que parlarem sobre l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Tornem tot seguit. Fins ara! Aquesta és la música dels Take That, Could It Be Magic, i d'aquesta manera arribem ja a 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió Ràdio Bisbal. Demà l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà celebrarà el 40è aniversari de la seva creació amb bona part de les persones que n'han format part en un acte que es farà a les 8 del vespre al Teatre Mundial de la Bisbal. Per parlar de la celebració d'aquest 40è aniversari, avui ens visita la directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà, Carmen Maria Marugán. Bon dia.
Bon dia.
Quins seran els actes de la celebració que faran?
Bé, demà el que fem és iniciar els actes, que en principi duraran tot l'any, no? És el tret de sortida i pretén ser simplement una celebració, una festa amb totes les persones que han format part de l'arxiu en els seus 40 anys d'història, no?
Són molts anys, per tant, primer de tot també felicitats per aquests 40 anys. Com valoren la trajectòria d'aquestes 4 dècades?
Bufa, quina pregunta!
Una mica per sobre, si no.
Home, molt positiva, no? I realment, com un servei al ciutadà i a la mateixa administració pública, molt satisfactòria, no? S'ha donat realment servei a moltíssims ciutadans i directa o indirectament, no? Perquè a través de la mateixa administració també es dona servei al ciutadà. I, bueno, d'uns temps a l'ala del castell, en què tot era precari, no?, a un edifici modern amb uns equipaments fantàstics, no?, per poder treballar i per poder donar aquest servei.
Un servei que no sé si col·laboren amb els altres arxius de la comarca.
Evidentment, tenim el grup que en diem ABE, Arxivers del Baix Empordà, i hi ha una col·laboració i un treball en equip continu. A vegades també s'han organitzat activitats conjuntes. En els darrers anys, després de la pandèmia, això ha frenat, haurem de recuperar-ho, però sí que el treball en equip i el treball en comú és constant.
I en aquest cas, evidentment, moltes vegades pensem, evidentment, en els arxius de cada localitat. Per què és important que hi hagi després un arxiu comarcal?
Mira, l'arxiu comarcal té diverses funcions. Una, per la mateixa administració de la Generalitat a la comarca, és a dir, l'administració supramunicipal, no?, inclosa el Consell Comarcal. També fem d'arxiu municipal de la Bisbal d'Empordà, i després hem de donar servei a tots els petits municipis que no poden tenir arxiu propi, no? I aleshores nosaltres hem de donar aquest servei, les orientacions, o tenir, en molts casos, el seu fons històric, no?, dipositat aquí. Per tant, nosaltres fem aquestes funcions de conservació del seu patrimoni documental.
Per tant, evidentment, tota aquesta feina que feu, caldria més col·laboració per part de les institucions per ajudar a la preservació documental?
Sempre, no? Però, home, estem en uns nivells que no són els del 1984 o fins i tot els anteriors al 1984, no? Cada vegada hi ha més sensibilitat i cada vegada hi ha més implicació, no?
Per tant, suposo que, en aquest sentit, el futur és optimista.
Sí, 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 el futur és optimista. El futur és optimista, bueno, perquè cada vegada més tothom va veient la importància i la feina que a vegades, de forma molt callada, es fa en els arxius.
Com s'imaginen el futur del Consell Comarcal, o sigui, en aquest cas de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà?
Doncs amb una experiència digital molt forta, no? Vull dir, ja tenim més de 300.000 imatges penjades online que poden ser consultades des de casa, no?, per al ciutadà. Però això cada vegada anirà a més, anirà a molt més.
O sigui, suposo que al final arriba un moment que potser tot no s'ha de digitalitzar.
Home, tot no es pot digitalitzar. Necessitaríem tants diners i tants esforços, tot no, però que tota una part molt important de la documentació, sobretot la més antiga, o la que es necessita més i que legalment ho pugui ser, perquè aquesta és l'altra, que hi ha coses que evidentment no es poden penjar si no toca per anys, doncs clar, cada vegada anirem a aquest servei que ja és una realitat, però cada vegada anirem a més.
Per tant, això també pot ser que faci que hi hagi menys gent que visiti l'arxiu de manera presencial i ho faci més en línia?
Ja és una realitat. O sigui, nosaltres ara ja tenim més usuaris online que no físicament a l'arxiu. Això ja és una realitat, però són usuaris igual. Que passa que, clar, en el moment en què tens una visita presencial, sempre pots donar un servei més acurat, no? Arxius en línia, tu has de saber una mica què busques. Si no saps clarament què busques o no ho pots trobar, és aquí on nosaltres podem ajudar més, no? A les persones.
Sí, evidentment, no? Aquest treball més personal, més humà, no? Que evidentment hi ha aquest assessorament que si un ho fa des de casa potser es perd moltes coses.
Sí, o bé ja saps clarament què és el que necessites i el que busques, i aleshores, bé, doncs clar, tens una informació molt àmplia, no? I després també hem de pensar en tots els investigadors que potser estan molt lluny, vull dir, fins i tot d'altres continents, no? I aleshores poden consultar els nostres fons des de la llunyania.
Doncs els punts forts i els punts febles, no? Evidentment, doncs, que tenen la tecnologia, però que evidentment doncs, la combinació de tots plegats permeten fer arribar tota la feina que feu des de l'Arxiu Comarcal arreu, des d'on es vulgui, no? amb la connexió en línia. Precisament, com dèiem, demà celebrareu, bé, començareu, no?, aquests actes per celebrar el 40è aniversari de la creació de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Estem parlant amb Carmen Maria Marugán. Abans d'acabar, no sé si ens falta destacar alguna cosa més.
Bé, durant aquest any serà per nosaltres l'any Emili Casas, fotògraf de la Bisbal entre 1906 i 1950, i bueno, volem dedicar-li aquest any amb ell. Va ser el primer fons fotogràfic que va ingressar a l'arxiu, i ara amb les noves tecnologies hem pogut treballar-lo realment com es mereix. I aleshores volem fer una exposició, volem fer una publicació sobre aquest fons i posar aquest fotògraf, pensem, en el lloc on es mereix, no?, per la seva qualitat.
On es podrà veure l'exposició?
Ui, això encara no...
Encara no, si això...
No ho vull desvetllar, perquè potser serà una mica diferent al que és una exposició normal.
Doncs, i més o menys a quina data podrem saber alguna cosa?
Doncs volem tenir-la a punt per després de Setmana Santa. I també puc aprofitar per dir-te que el Terracota Museu també farà una exposició sobre Emili Casas, perquè ell tenia una vessant d'escultor, i la faran ara, em sembla que és el 12 de març.
Bé, si ens hem d'esperar... Bé, 12 de març és res, i després de Setmana Santa també no falta gaire, per tant...
No falta gaire. El llibre sí que serà cap a finals d'any.
Perfecte. Doncs tota una sèrie d'activitats que ens portareu aquest any, i per tant, des d'aquí doncs tornem a felicitar-vos per la feina que feu i per molts anys més.
Doncs moltíssimes gràcies i us esperem demà.
Carmen Maria Marugán, que vagi molt bé. A reveure.
Molt bé.
I nosaltres posem una mica de música. Escoltem ara Pink amb la cançó Never Gonna Not Dance Again. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. I'll lay down and die, I'll scream and I'll cry. We've all been
if I belong, no. If I could kill the thing that makes us all so dumb. We're never getting younger, so I'm gonna have some fun. Cause oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh, Lord, don't try me, really not tonight.
La música de Pink, Never Gonna Not Dance Again, que ens permet compartir aquest matí de dijous, ara que falten dos minuts mal comptats per arribar a 9:45 del matí. So let the music play till the end. I dit tot això, és moment de conèixer les estrenes cinematogràfiques i sèries.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Bé, bé, gran setmana aquesta, eh?
Sí, molta producció, moltes estrenes?
Bé, més que moltes, sí que n'hi ha, perquè és veritat que hi ha moltes coses interessants, però brilla per sobre de tot la més esperada de l'any.
Quina és?
Home, Dune, part 2.
Doncs mira, si et sembla, escoltem un moment el tràiler.
En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre.
Tu padre no creía en la venganza.
Nosotros creemos en los Fremen.
Dejadme luchar a vuestro lado.
¡Recargad!
Per tant, ens deies, és una estrena molt esperada. Per què?
Molt esperada. És dirigida per Denis Villeneuve. Ja va presentar-nos la primera part farà dos anys, en plena pandèmia, i tot i així va ser un èxit espectacular. I, clar, és una de les novel·les de ciència-ficció, per qui no ho conegui, de Frank Herbert, que va ser l'origen de moltes altres coses. És a dir, per exemple, Star Wars veu en part de la novel·la Dune. I és font d'inspiració de moltes produccions de ciència-ficció i podríem dir que moltes coses és pedra fundacional. I en aquest cas doncs, es tracta de la segona part que adapta la segona part de la novel·la. És a dir, la primera pel·lícula només cobria la meitat i ara ens queda l'altra. Recordem que no ho sabíem com vam anar a veure la primera pel·lícula.
És a dir, no se sabia que hi hauria una segona part.
No, tu anaves al cine, pensaves que veies tot Dune i de cop i volta t'adonaves que si havies llegit la novel·la que faltaven coses per adaptar, no? I acaba i dones compte que és la primera part i que si vols saber com acaba la història tens la segona.
Per tant, doncs, una segona part que, evidentment, ara ja la podrem veure als cinemes.
Sí, recordem que repeteix alguns dels actors que ja teníem a la primera part i se n'afegeixen d'altres. El repartiment, clar, és espectacular. Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Javier Bardem, Josh Brolin, Florence Pugh, Stellan Skarsgård, Christopher Walken, Dave Bautista, bé, Lea Seydoux, que també surt aquí. Un repartiment acollonant d'estrelles de Hollywood.
Per tant, és això, és noms a majúscules que podrem veure.
Sí, i ara per seguir aquesta aventura com Paul Atreides s'uneix a la tribu dels Fremen i a partir d'aquí doncs, comença aquest viatge per convertir-se en el Messies de Dune i fer aquesta guerra santa en nom seu que s'estendrà per tota la galàxia.
Perfecte. Doncs n'estarem pendents. Si vols, no sé si em vols afegir alguna cosa més de Dune.
No, bàsicament això, que correu serà la gran estrena d'aquest cap de setmana i visualment espectacular. Les crítiques estan sent boníssimes d'aquesta pel·lícula i és la pel·lícula del cap de setmana.
De fet, veient ara el tràiler, ja es veu, també doncs, una imatge molt, molt cuidada i també molts efectes, per tant, suposo sí. que les tindrem... Serà una pel·lícula que la tindrem força setmanes, no, al cinema?
Sí, jo crec que sí. A més, és que això ho superarem la Setmana Santa, encara la gent l'estarà a veure. És que Denis Villeneuve és un director espectacular, és a dir, no només recordem per l'última de Dune, sinó ha fet altres pel·lis de ciència-ficció com el Blade Runner 2049, La Llegada, que és boníssima, i llavors té pel·lícules com Sicario, Prisioneros o Enemy, que també m'agrada molt.
Doncs, evidentment, veurem, ens ho apuntarem i haurem d'anar al cinema a veure aquesta segona part. Els que no hem vist la primera, la podem veure igualment o és millor veure la primera tenint en compte que continua?
No, heu de veure la primera.
Sí, hem de fer els deures.
Sí, a més crec que aquesta setmana, perquè estava HBO Max, és una pel·li de Warner, i crec que avui la penjaven a Netflix, també.
Doncs no tenim excusa, pels que...
No.
Doncs ho farem.
No, correu.
Doncs la mirarem abans d'anar als cinemes. Això és, aquesta és una de les estrenes que tindrem, però em sembla que també ens portes Dos xiques a la fuga.
Sí, Dos xiques a la fuga, de Ethan Coen.
Bé, escoltarem el tràiler. Ara sembla que tenim algun problema de la càrrega en el tràiler, si de cas...
Si vols començar... l'estirant.
Sí. Ens vas explicant, sí.
Això no és ben bé una pel·lícula dels germans Coen, tot i que hi ha Ethan Coen, però falta Joel Coen a l'equació en aquest cas. Sí que la dirigeix l'Ethan Coen, amb el guió d'ell mateix i de Tricia Cook, i es tracta d'una comèdia, una road movie. Ha tingut una mica de crítiques irregulars, vull dir que a veure, ja veurem com acaba sortint aquesta pel·lícula, perquè tampoc he tingut encara ocasió de veure-la. I és la història d'una noia que viatja de Filadèlfia a Miami amb una amiga. Les dues són molt diferents i van allò de bar en bar i... De camí... Mira, tenim el tràiler,
sí,
no?
Sí, escoltem-lo, si vol, sí.
Not on your life.
Hello, girls! It's the last body shot competition, so we are gonna salt you up.
I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian.
You're not wearing that.
I just came from work.
I came from Toledo. I don't dress like it.
I'm not here to peddle my wares.
I'm leaving town.
I am too. That was my plan. Where are you going?
Tell us. Doncs de què va, ara que hem sentit un fragment del tràiler?
Doncs això, aquestes dues amigues que van de viatge de Filadèlfia a Miami es trobaran tota una sèrie de peripècies, per dir-ho d'alguna manera, obstacles, aventures, etc. No? Per exemple, es trobaran un cap tallat, un maletí que no saben de qui pertany, personatges extravagants... O sigui, són com peripècies durant tot aquest recorregut en format de road movie. Elles les coneixem poquet, les actrius, però una és Margaret Qualley i l'altra Geraldine... M'acostarà el cognom, eh? Viswanathan, o alguna cosa així.
Aquells noms complicats.
Exacte, aquelles són les dues protagonistes i aleshores, de camí, hi ha tota una sèrie d'actors més o menys coneguts. Per exemple, Pedro Pascal, que falta només que ens el trobem al supermercat ja, perquè crec que està tot arreu, Pedro Pascal. Matt Damon també, bé, i alguns cameos, però bàsicament ells són els noms més coneguts que hi trobem a la pel·lícula.
D'aquelles pel·lícules, no?, que van passant coses.
Sí, és una comèdia amb un toc de drama i, vaja, fonamentada en l'amistat entre aquests dos personatges que et comentava, aquestes dues amigues que emprenen aquesta road movie.
Molt bé, doncs una de les altres estrenes que tindrem, però també ens portes Dream Scenario.
Correcte, amb Nicolas Cage.
A veure, escoltem... Avui sembla que tenim la connexió que no ens funciona gaire bé. Ves explicant, si de cas...
A veure, Dream Scenario és una pel·li molt marciana. Aquesta vaig tenir l'oportunitat de veure-la a l'últim festival de Sitges. I la premissa és molt, molt curiosa. És a dir, Nicolas Cage interpreta un home, un professor d'universitat, crec. Però és una persona així molt... Bueno, no sé si dir mediocre, però és un tio que passa molt desapercebut, que no treu l'atenció de ningú, etc. No? I de cop i volta, un dia, se n'adona que tot el món somia amb ell.
Carai.
Saps com aquell mem del John Travolta, de Pulp Fiction?
Sí.
Saps? Que com que està de fons en coses que passen?
Mm. Sí, sí.
Doncs això vindria a ser el personatge de Nicolas Cage. És a dir, apareix en el somni de tothom, però com que passa per allà, saps? És a dir, no fa res el personatge. I de cop i volta comença a convertir-se en una celebritat. Si la gent el reconeix, els seus alumnes somien amb ell, i la cosa comença de bon rotllo. Però llavors comença a fer coses en els somnis. I la gent el comença a jutjar per allò que fan els somnis. Clar, aquí hi haurà un punt que la història es tornarà una mica macabra en aquest aspecte, tot i que el personatge, en principi, ja t'ho dic, no està molt content d'aquesta situació, però la fama començarà a posar-se-li al cap. És a dir, veurem també com fa entrevistes a la tele, i el tio es va pujant, però no deixa de ser aquest professor mediocre.
És a dir, una fama que al final és una fama que ve de perquè la gent somia amb ell.
Correcte, sí, sí. I veurem com ell s'aprofita d'aquesta fama, fins a quin punt és capaç d'aprofitar-se, i veurem com el personatge dels somnis, de ser una figura passiva, comença a ser activa, i no per bé. I començarà a trastocar la gent, tot això.
Doncs mira, si et sembla, ara escoltarem un fragment del tràiler...
Why does the zebra look the way it does?
So embarrassing.
Hey! Focus.
Is this how it went?
No, it's different now.
Paul! You've been on my mind recently.
Huh?
Because you keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there.
So, this specific person,
the remarkable nobody,
I've also had that experience.
Do you have a picture?
Have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah. There's like 100 messages. Somebody wants to...
Doncs una de les estrenes. Veure, és curiós. No sé quina sensació tindria un si saps que tothom somia amb tu.
Sí, la pel·lícula està bé. Està produïda per Ari Aster, feta per la productora 24, i el director és Christopher Borgli. I la veritat és que... Bé, jo la recomano, la pel·li. És així curiosa. Sí que al final crec que no l'acaba de tancar del tot bé, però val la pena, val la pena.
És d'aquelles que va bé per passar l'estona?
Sí, però a veure, que també té una càrrega una mica a vegades de... O sigui, una mica... A veure, com ho diria? Que si vas a divertir-te, sí, té un rato de diversió, però llavors hi ha un punt que es torna una mica negre, tot plegat.
Va, o sigui que té aquests tocs diferents.
Sí, però... Sí, però és comèdia, el que passa que té un punt de terror, té un punt una mica més, saps? Però és comèdia, sí, no? Doncs anem a prendre seriosament. Però no és una comèdia d'aquelles que vaig a riure, saps? Tota l'estona a base de gags. No és això.
D'acord. Per tant, és una de les altres estrenes i també ens en portes una de Netflix, no? Quina és?
Sí, una que arriba a Netflix, va arribar ahir, de fet, que és Código 8, parte 2.
Well, that's changed since you've been gone.
Do you remember the last time that we spoke? You told me I'm gonna kill you. Maybe think for a second about who you're talking to.
Per tant, és la segona part, entenc?
Sí, és la segona part, però aquí no és com diuen que... No, no, aquí no estava planificat, una segona part d'això, perquè això és una pel·lícula que es deia així, Code 8, Código 8, que es va estrenar... Bueno, es va estrenar... Jo la vaig veure a Sitges, sí, devia ser el 2019, sí. I, bueno, una pel·li així de ciència-ficció, independent, amb uns efectes especials justets, però que anaven molt bé, funcionava molt bé. De fet, és una pel·lícula, una distopia en un món... Bueno, un futur així una mica no apocalíptic, però que sí controlat per la policia, les forces policials tenen com reprimida la població. O sigui, la pel·li estava bé en aquest aspecte, però era una pel·lícula petitona. No pensava pas que això tingués una segona part. Estava basada en un curt del mateix director, el Jeff Chan. I com que va tenir un cert èxit, doncs Netflix l'ha agafat i n'ha desenvolupat aquesta segona part, que compta també amb el mateix repartiment, que són dos germans, el Robbie Amell i l'Stephen Amell. I bàsicament és seguir una història diferent en aquest mateix món, amb les mateixes regles que hi havia a la primera pel·lícula.
Doncs bé, si va tenir èxit, veurem quina és la resposta que tindrà d'aquesta segona part.
Sí, va tenir èxit, però també un èxit així molt concret, eh? No va ser un èxit massiu ni molt menys. Però bé, els efectes especials estaven bé i és una pel·li d'aquestes entretingudes per passar l'estona. No li busqueu gaires pretensions, però està bé.
Bé, suposo que si ara se l'ha quedat Netflix, potser sí que els efectes també milloraran, no?, encara més.
Sense cap mena de dubte, sí, els efectes especials són millors que la primera, si han pogut aquí posar una mica més de pressupost i... Bé, veurem a veure què... Si acaba de funcionar la història. Ahir la volia veure, no vaig acabar de tenir temps i avui a veure si la veig.
Doncs ja ens ho explicaràs. I és això, quan Netflix hi posa diners, les coses canvien.
Correcte.
Doncs, Ignasi Arbat, no sé si encara ens vols destacar una darrera estrena, si vols així abans, en els últims, en un minut...
Res, en un minut. Doncs comentem que s'ha estrenat Shogun, que és un remake d'una sèrie dels anys 80. Ara no sabria dir del 80. Sí, sí, que va protagonitzar Richard Chamberlain i que la podeu trobar a Disney+. És una sèrie que parla a tothom, perquè ha tingut també un pressupost bestial, aquesta sèrie, que ens parla sobre un britànic que acaba sent adoptat, entre cometes, a fruit d'un naufragi. Això passa en el Japó del segle XVII, no? Un Japó feudal, diguéssim, i aleshores s'integrarà dintre de la cultura japonesa, aprendrà què són els samurais, el govern, i formarà doncs, com a peça fonamental d'aquesta societat, sent ell britànic.
La podrem veure a Disney+, no? Veig...
Sí, la teniu en allà, han estrenat els dos primers capítols i era un cada setmana fins a arribar a 10.
Perfecte, doncs Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Vinga, igualment una forta abraçada. Buried deep. Where no one can find it.
What kind of man wields power in a land like this? Doncs aquest és el fragment del tràiler de Shogun i que d'aquesta manera anem ja pràcticament a les 9 del matí. Ens falta un minut. Abans encara tindrem temps de fer un cop d'ull a la previsió meteorològica.
Avui el vent de tramuntana i la mala mar que ha afectat a la comarca aquests dos darrers dies notarem que afluixarà la seva força. Les temperatures mínimes a les zones més arrecerades del vent baixaran clarament situant-se a valors propers als 2 graus. Pel que fa a les temperatures màximes, passarà l'efecte contrari i podran pujar. Se situaran properes als 19 graus. Tot això amb un dia que a la comarca esperem que sigui molt més estable i assolellat que les últimes jornades. I de cara a la tarda, el cel s'ennuvolarà lleugerament, coincidint amb el pas d'una petita línia d'inestabilitat que no deixarà gaires conseqüències.
Doncs bé, aquesta és la previsió meteorològica. Que vagi molt bé.